Molt bona tarda, són les 7.
Notícies Vespre, amb Karen Madrid.
El nombre de casos per cada 100.000 habitants ha anat a l'alça a Sabadell en els últims 14 dies, mentre que el risc de rebrot i la velocitat de transmissió del coronavirus baixa i eixampla distàncies amb els valors de la setmana passada. Aleix Graell, bona tarda.
Bona tarda, Karen. Els indicadors segueixen tendències divergents, mentre que la ciutat ja ha arrencat la segona tanda de vacunacions del coronavirus. Ahir ho va fer a la residència Sabadell Gent Gran, gestionada pel Taulí, i avui ja està en marxa en altres equipaments com la Domus Vi. Tot plegat, mentre des del Departament de Salut preveuen una tercera onada similar a la primera en pressió assistencial.
Els casos de mediació gestionats pel Servei Municipal han crescut un 30% durant el 2020 i un 40% entre març i juny.
La responsable del Servei de Mediació, Neus Camacho, atribueix aquestes dades al confinament, ja que tots els conflictes tenien a veure amb la convivència veïnal fruit d'estar les 24 hores del dia a casa. Mostra d'això són les dades actuals.
Ha tornat a la normalitat. Aquest últim trimestre hem tornat a la normalitat. És a dir, jo crec que aquest augment respon realment a una situació molt excepcional i que les persones, no, estàvem a casa tancades i l'angoixa la portàvem a sobre i cadascú la gestionava com podia, no? I hi havia persones que es contenien més i persones doncs, que potser ho van treure cap aquí, no?
Un 74% dels casos s'han resolt favorablement en un termini mitjà de 58 dies.
En esports, David Estals abandona el Sabadell per marxar al Prat de segona divisió B.
Estals s'incorpora a l'equip Potablava com a cedit fins al 30 de juny, després de jugar a la Lliga del Vallecas i les Gaunes i als dos partits de Copa. Mentrestant, els homes d'Antonio Hidalgo s'han entrenat avui a Sant Oleguer per preparar el partit de diumenge a Almeria.
Són algunes de les notícies que us explicarem en la pròxima mitja hora amb el Sergi Cubero, les vies de so.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
Abans, però, obrim pàgina de serveis. Ara mateix tenim 13 graus a Sabadell, temperatures que segueixen pujant, aquest ritme ascendent que va començar dilluns. Què hem d'esperar de cara a les pròximes hores? Seguirà pujant el termòmetre? Li preguntem al Francesc Figuerola. Bona tarda.
Hola, què tal? Al llarg d'aquesta tarda de dijous, els núvols alts i mitjans deixaran el cel entelat a tot el territori, però seran més abundants i compactes també amb núvols baixos al Pirineu i Prepirineu, on esperem alguna precipitació, sobretot al sector occidental, cota de neu d'uns 1.600 metres, 1.400 metres al sector del Pirineu i Prepirineu de Lleida. No descartem també que alguna tímida precipitació pugui arribar a altres indrets del terç oest. Vent de component sud i oest, sobretot oest, fluix a l'interior en cos moderat i entre fluix moderat al litoral, amb algun cop fora la meitat nord del litoral. Això farà que a la mar hi hagi entre marejol i maró a la meitat sud de la costa i entre maró i forta maró a la meitat nord. Demà, canvi de temps, arribada de ruixats al matí i aquesta situació marítima i de vent complicada amb avisos d'aquests dos meteors. Això és tot, doncs, des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Pel que fa al trànsit, a aquesta hora trobem la situació tranquil·la a la xarxa viària més propera a Sabadell. Sí que trobem incidències, però a Barcelona. Hi ha trànsit molt dens a la ronda litoral entre Montjuïc i la Barceloneta en els dos sentits i també hi ha problemes a la ronda de dalt entre Vallcarca i el túnel de la Rovira, també en els dos sentits. Passen 4 minuts de les 7. Divergència entre els diferents indicadors de la pandèmia a la ciutat. Com a nota negativa, la incidència de la Covid-19 a Sabadell ha anat a l'alça en els últims 14 dies, situant-se als 690 casos per cada 100.000 habitants. Per contra, el risc de rebrot ha baixat després dels importants ascensos de la setmana passada, quan es van superar els 1.000 punts des de l'inici de la pandèmia.
El risc de rebrot se situa avui als 776 punts, segons dades publicades del Departament de Salut. També ha baixat la velocitat de contagi fins l'1,15, tot plegat, malgrat que els positius hagin crescut entre els dies 11 i 17 de gener, amb 819 confirmats a Sabadell. Amb tot, des de l'inici de la pandèmia s'ha arribat als 13.140 casos. I pel que fa a les defuncions, n'hi ha hagut una més respecte a ahir, i ara ja se'n compten 478. Les mateixes tendències s'observen al conjunt del Vallès Occidental, on el nombre de casos de coronavirus per cada 100.000 habitants és de 609 en els últims 14 dies, una xifra lleugerament inferior a la sabadellenca. El risc de rebrot i la velocitat de contagi són més baixes que a Sabadell, amb 603 i 1,04 respectivament.
I mentre els indicadors van pujant i baixant i es mantenen les restriccions per frenar els casos, la campanya de vacunació enfila la segona tanda a les residències sabadellenques.
A Sabadell, gent gran, aquesta segona ronda de vacunacions va arrencar ahir. La seva responsable i delegada de la consellera de Salut al territori, Sònia Mariscal, considera el fàrmac de Pfizer una oportunitat.
Comencem a guanyar aquesta carrera de fons, que crec que és molt important. Comencem a crear immunitat entre els residents de totes les residències. Comencem per Sabadell gent gran, però darrere vindran tots els altres centres del territori. I esperem aconseguir que els residents puguin tenir una vida una mica més normal i recuperar una mica els seus hàbits, les relacions familiars, les visites, les sortides a l'exterior.
Marina Benavent, la primera vacunada a la ciutat, assegura haver-se trobat bé després de la primera dosi que va rebre el 27 de desembre passat.
Quan me vaig posar la primera dosi, no vaig tindre cap problema ni reacció ninguna. O sigui que ara me poso la segona i espero que vagi bé. I convido a tothom que ho facin perquè és de l'única manera que sortirem d'aquesta. Espero que tinguin consciència del que estan fent els que no se la posen o els que passen d'això.
Un total de 4.384 sabadellencs ja han rebut la primera dosi de la vacuna.
Aquesta tarda els equips han treballat a l'equipament privat d'Homus Vi Sabadell Ciutat del barri de l'Eixample.
En aquesta residència, on hi viuen fins a 120 avis i àvies, segons fonts del centre, només en casos puntuals, s'està estudiant si és adequat administrar la vacuna per raons mèdiques. Avui ha arribat la Domus Vi, la segona dosi d'aquest fàrmac, que ha de crear la immunitat en un total de 10 dies. Manel Tomilet, director del centre, recorda que s'han viscut moments difícils durant la pandèmia i espera que amb la vacuna puguin retornar a una certa normalitat.
Recuperar una miqueta la normalitat amb els nostres residents cap a la societat, tant de portes cap endins com de portes cap enfora de la residència. Nosaltres apostem per la vacunació tant de professionals com de persones residents perquè creiem que és la manera de poder tornar a la normalitat i de poder superar entre tots el principi de la pandèmia.
Segons Tomilet, més del 90% dels 72 professionals del centre també han rebut la vacuna. L'Antònia Gil Meléndez, de 92 anys, ha estat una de les àvies que avui rebia aquesta segona dosi del vaccí. Per a ella ha estat una gran notícia i espera que les coses puguin anar millorant.
Porque esto es salvando nosotros. Estáis luchando, estáis batallando, estáis... Ahí se está moviendo, te digo que no, vida mía, pero las noches son muy largas. Y te pones a pensar y pensamos todavía. Que estamos aquí sin poder salir de un corredor que hace 4 o 5 meses. Estamos como las hormigas, perdidas.
Segons el Departament de Salut, a la ciutat ja hi ha gairebé 141 persones vacunades amb la segona dosi.
Escolta'ns també a través d'internet. En directe.radiosabadell.fm.
Precisament sobre la vacunació també n'ha parlat el portaveu d'Esquerra a l'Ajuntament de Sabadell, Gabriel Fernández, en una entrevista al Cafè de la Ràdio. Dins del cicle Prenent el Pols al 2021, Fernández ha afirmat que Catalunya és una de les regions de l'Estat i d'Europa amb un índex de vacunació més alt. Amb tot, ha lamentat que ara no es tinguin prou dosis per mantenir aquest ritme.
Ara som, per exemple, de les regions de l'Estat i d'Europa que tenien millor índice de vacunació. Evidentment, hi ha gent que voldria que tot passés ja. Sí, clar, a mi ja m'agradaria tenir tothom vacunat, però la màgia no existeix. I el tema de les vacunes, per exemple, és una gestió complexa. Estem parlant de que es necessita una logística per poder vacunar molt diferent amb la primera vacuna que ens va arribar, la de Pfizer, molt diferent a la vacuna de la grip.
El Republicà ha lloat la gestió de la pandèmia que està fent la Generalitat, malgrat que assumeix que tot és millorable.
Durant l'entrevista, Gabriel Fernández també s'ha referit a alguns dels temes de l'actualitat local, com ara l'informe tècnic sobre els 170 pisos dels Marinals, el futur de la caserna o els talls de llum que afecten a més de 800 llars de sabadellencs i sabadellenques. El portaveu d'Esquerra, el consistori, ha instat a l'alcaldessa Marta Ferrés i al govern municipal a sancionar les elèctriques per les reiterades interrupcions del servei.
Clar que es pot fer. El que no val és posar excuses. Sempre són excuses, sempre és culpa d'un altre. Sempre... No, mire, i mesures, per omplir un titular. Planti cara, lideri, si vol l'ajudo, si vol estaré al seu costat. Amb això estaré al seu costat, senyora alcaldessa. Clar que sí. Sancionem-los, Si estan incomplint, sancionem-los.
D'altra banda, ha acusat a l'alcaldessa de tenir molt poc amb Esquerra i deixar a la banda el principal partit de l'oposició a l'hora de buscar acords per temes de ciutats. Fernández ho ha qualificat de fracàs i anomalia.
I precisament fins a 16 domicilis del barri de Can Urià que es van quedar sense llum ahir al vespre durant més de dues hores. És una situació que denuncien des de mitjans de desembre i que és especialment preocupant per a alguns comerços com el Colmado Gallego. Els seus responsables expliquen que les fallades de subministrament posen en risc la maquinària de l'establiment i també el mateix negoci, ja que el seu propietari assegura que perd clients.
I és que uns dies està sense llum, d'altres no pot cobrar amb la caixa registradora i la majoria ha de pagar les càmeres frigorífiques perquè no s'espatllin els motors. Ho ha denunciat Bernardino Macía, propietari de la botiga de queviures al carrer Gironès.
Ayer desde las 8:15 hasta las 10:00, el problema está que viene la gente, no puedo pesarle porque no hay luz, no llega suficiente y las cámaras pues se me encienden, se me apagan, las tengo que parar porque se me van a quemar el otro día. Se me jodieron fluorescentes, se me jodió cosas, aparte de que he perdido clientela la semana pasada, no, la otra, hace 15 días, el viernes, a las 5, no podía abrir ni las persianas porque son automáticas.
També explica que l'electricista que li va reparar la porta li va indicar que el problema era de la poca potència que arribava a la botiga. El propietari del local també denuncia que no li donen solucions, ni l'empresa ni l'administració.
He llamado más de una vez, pero esto es un pitorreo, llama, salta una música, ahora le pasó no sé quién, al final se corta y no te atienden. Luego llamé a Ciudadón Ciudadana, dice que estaba abierto de no sé qué hora hasta las 3 de la tarde, que llame a la policía, pero llamo a la policía y me dicen, vale, ya daremos. Y de la última vez que llamé ayer, por la noche, me dijeron, sí, que me han dicho que estaban en ello, que ahí a las 10:30 volverá a venir la corriente, y vino a las 11.
El veí explica que van canviar uns transformadors elèctrics al mes d'agost i que des d'aleshores tenen problemes de tant en tant. Ara bé, des del mes de desembre s'han fet molt més intensos i habituals.
El Servei d'Intervenció Comunitària i de Mediació ha registrat al llarg del 2020 un 30% més de sol·licituds de mediació respecte al 2019. El programa atribueix aquest augment a la pandèmia, fet que ha modificat completament el dia a dia de la ciutadania.
El servei té com a objectiu solucionar conflictes a través del diàleg i l'acord. Durant l'estat d'alarma, entre el març i el juny, el nombre de tensions va augmentar un 40% en relació al mateix període de l'any anterior. El cap del servei de la mediació, Neus Camacho, ha explicat que, a partir de la tercera setmana del confinament, els telèfons van començar a sonar i que, en la majoria dels casos, un 69% estaven relacionats amb conflictes veïnals.
Tot era conflictes veïnals, no?, de sorolls moltíssim. Nens, bueno, la gent es queixava de que els nens estaven corrent i jugant per casa, igual que si estiguessin al parc, o els animals de companyia, o les músiques molt altes, no?, ja que ja estic teletrabajando i és impossible concentrar-me. Temes també, no?, de neteja, pues et deien, és que clar, l'escala no la neteja ningú, perquè la senyora de la neteja no venia, però no la neteja ningú, però ells no es posaven d'acord per netejar-la perquè ningú volia sortir de casa per netejar l'escala. Eren temes molt, realment, molt vinculats a la situació, a la vivència d'aquell moment.
La pandèmia no només va afectar el nombre de trucades diàries, sinó que també va condicionar la manera de resoldre els conflictes, ja que per Camacho és essencial poder fer trobades presencials.
Només podíem parlar amb una part. Nosaltres sabem per experiència que és quan s'ajunten les parts, quan realment pot haver-hi aquesta comprensió de l'altre, aquesta empatia amb l'altre, i no, aquesta trobada no la podíem fer i no estàvem preparades per fer-la telemàticament, tampoc en aquell moment. Ara ja ho estem fent, però en aquell moment no. I bueno, vam haver com de reinventar-nos a nivell d'estratègies, d'escoltar molt, de fer això, aquesta intermediació, no?, d'intentar que la persona pogués entendre també l'altre com ho estava vivint.
Gràcies a aquest mètode, un 74% dels casos s'han resolt favorablement.
El Col·legi de l'Advocacia de Sabadell també té un servei de mediació que evita que molts dels casos arribin als jutjats o, en cas de fer-ho, tinguin una millor evolució.
De fet, el responsable del servei, Miguel Sánchez López, assegura que el nivell de compliment dels acords és molt més elevat que el d'una sentència. Són declaracions al Cafè de la Ràdio.
Jo m'he treballat, jo he estat dintre del procés de solució del conflicte. El que passa és que n'hi ha molts menys incompliments, perquè com jo m'he esforçat en arribar a aquest acord, la voluntat de compliment és més gran que si un tercer en un jutjat que m'escolta 5 minuts en un interrogatori o en unes proves que jo no domino ni controlo ni puc explicar. El que passa és que el nivell de compliment d'un acord per mediació és molt més alt que un jutjat que m'imposi una sentència.
Tot i això, el nombre de casos que resolen a través de la mediació és encara baix, entre un 20 i un 30% de mitjana. Segons Sánchez López, encara hi ha poca cultura de la mediació, un fet que es pretén canviar amb jornades com la d'avui, el Dia Europeu de la Mediació.
L'Ajuntament pretén donar la volta a les xifres que indiquen que les dones inicien projectes d'emprenedoria tant o més que els homes, però en canvi no arriben a les fases finals del procés i es queden sense iniciar aquest negoci. Per això ha iniciat el projecte Empoderament de Dones Emprenedores i Empresàries de Sabadell.
L'activitat compta amb el suport de la Diputació de Barcelona. L'any 2018, l'Oficina d'Atenció de l'Empresa i l'Autònom del Consistori va ajudar a crear 106 noves societats, de les quals 40 tenien una dona al capdavant i un 66 a un home. O, en canvi, la proporció de dones que van sol·licitar el servei previ va ser superior a la demanda feta per homes. En aquesta primera fase del programa es fa una crida a directives i empresàries que vulguin compartir la seva experiència amb futures emprenedores, de manera que n'esdevinguin els referents. Aquest dimecres s'ha celebrat la primera sessió informativa per tirar endavant l'acompanyament, formació i creació de la xarxa relacional. La tinenta d'alcaldessa de Desenvolupament Econòmic i Impuls Administratiu, Montse González, n'explica la segona fase.
La segona fase és, a partir del maig, ja és treballar amb les dones que puguin ser beneficiàries d'aquesta formació i aquesta mentoria, aplicar-la. Llavors, ara també estem en contacte amb associacions, amb gremis, amb gremis africans, amb dones Teixim Sabadell, perquè ens puguem ajudar també a fer aquesta criba de dones que puguin ser mentores.
Durant el febrer es crearà un grup de dones mentores i es farà la primera trobada amb la resta de participants.
Més notícies del dia. El sabadellenc Carlos Serrano Clark debutarà aquest vespre una de les sèries més longeves de la televisió. Cuéntame cómo pasó.
L'actor ha passat pel programa Al Matí, on ha explicat el seu rol és de metge i que es creua amb un dels grans personatges de la saga Alcántara, l'Antonio, un paper que fa l'actor Imanol Arias.
Jo quan vaig arribar allà, estava Imanol Arias, Ana Duà, Pablo, Irene, era com... Ai... De sobte,
Però serà una temporada que promet ser diferent, tal com ha apuntat en l'entrevista.
Ha mort Quim Torres, fundador de la banda La Coral Còsmica i programador musical de la desapareguda sala Piano Jazz, un dels espais de referència de la música en directe a la ciutat durant els anys 80.
El músic va morir aquest diumenge als 63 anys, quan va avançar la revista Under Rock. Una de les grans aportacions d'aquest músic va ser liderar la programació d'aquesta sala de Piano Jazz, que es va convertir en el centre neuràlgic de la música en directe a la ciutat. Un fervor que mai s'ha tornat a viure, com recorda el músic Llongué.
En el fons tots coincidim amb això, amb reconèixer-li la seva carrera artística, però amb lo importantíssim que va ser el seu paper com a manager o com a programador de la sala Piano Jazz, que va ser una de les icones culturals d'aquesta ciutat a principis dels 80, i que tant de bo tinguéssim actualment una cosa semblant.
També han parlat de la seva trajectòria el músic Xavi Vidal o el productor Toni Ten, que ha recordat del seu carisma i lideratge que el van fer un blanc de crítiques.
T'agrada l'òpera?
Ja tenim aquí la 11a temporada de Parlem d'Òpera a Ràdio Sabadell. Cada dijous a les 8 del vespre, cada divendres a les 3 de la tarda i cada dissabte a les 10 del matí parlarem d'òpera per a tots vosaltres. No us ho perdeu.
Parlem d'Òpera, una coproducció dels Amics de l'Òpera de Sabadell i Ràdio Sabadell, presentada per Jordi Torrents.
T'agrada el cinema? T'ho passes bé escoltant una banda sonora? Voldries conèixer algunes curiositats d'aquella pel·lícula que ha marcat la teva vida? Si ets dels nostres, ja no tens excusa. Tots els dijous a les 9 del vespre i dissabtes a les 5 de la tarda, La Llanterna Màgica, a Ràdio Sabadell, 94.6.
La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradas.
Si una cosa t'agrada, per què canviar? La Llanterna Màgica, quarta temporada.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
Moment de fer un repàs ràpid a l'actualitat general que ens ha deixat el dia d'avui. El Tribunal Superior de Justícia a Catalunya manté la suspensió cautelar del decret que ajorna el 14F.
L'alt tribunal ha decidit retallar els terminis de tramitació de la demanda i s'ha compromès a pronunciar-se definitivament abans del 8 de febrer. Si els magistrats s'escurcen el termini que s'ha marcat per decidir, ja haurà passat més de mitja campanya electoral.
El PSC, precisament, podria superar Esquerra Republicana a les eleccions catalanes, segons el CIS.
La figura de Salvador Illa, actual ministre de Sanitat, impulsaria el Partit dels Socialistes i aconseguiria entre els 30 i els 35 diputats, el que significa que es disputarien el triomf amb Esquerra Republicana, que es mouen en una forquilla de 31 a 33 escons. Segons l'enquesta preelectoral del CIS, Junts per Catalunya seria tercera força, amb entre 20 i 27 escons, seguit de Ciutadans, que es mouria entre els 13 i els 15, i d'En Comú Podem, que aconseguiria entre 9 i 12 diputats. Mentrestant, la CUP es mou entre els 8 i els 11 i Vox entraria al Parlament per primera vegada entre 6 i 10 escons, superant el Partit Popular.
Precisament Salvador Illa no avançarà el toc de queda i confia que les mesures actuals dobleguin la tercera onada.
El ministre de Sanitat ha explicat que algunes comunitats autònomes han expressat dubtes amb la mesura pel fet que es pogués concentrar més gent a la resta que de franges horàries. Illa també s'ha referit a la dimissió del conseller de Sanitat de Múrcia i ha subratllat la importància que els càrrecs públics han de ser exemplars.
Moment pels esports. Segon moviment en el capítol de sortides en el centre d'esports. David Estals acabarà la temporada al Prat de segona divisió B. La jove perla de l'Obrador Arlequinat, en dinàmica de primer equip, ha estat cedit al conjunt Pota Blava fins al 30 de juny. Sergi Parc, bona tarda.
Bona tarda, Karen. Estals havia jugat dues estones a la Lliga Vallecas i a les Gaunes i els dos partits de Copa. D'aquest bagatge, l'atacant en fa una valoració positiva, però reconeix que li ha faltat estrenar-se a la nova Creu Alta.
Ha sido poca, pero yo me he visto bien. Y eso, me hubiera gustado que hubieran sido más, pero me he visto bastante bien. Me ha quedado la ganas esa de debutar en la Creu Alta y espero que cuando vuelva se pueda cumplir y si puede ser con público mucho mejor.
En tot just 19 anys, Estals va debutar al futbol professional amb el centre d'esports. Va ser el dia que l'equip tornava a segona, a Vallecas. Tot i tenir la possibilitat de marxar abans, el xino va decidir quedar-se per intentar lluitar per minuts. La seva decisió va tenir el vistiplau dels companys i del cos tècnic, però arribats a aquest punt, ara té clar quin camí vol seguir: tenir més protagonisme a segona B i tornar amb més força la temporada que ve.
Ahora aprovechar los máximos minutos que tenga en el Prat y poder volver lo mejor posible para poder tener minutos el año que viene con el Sabadell.
Recordem que el passat mes de setembre Estals va signar la renovació amb el club arlequinat fins al juny del 2022. Amb la seva marxa provisional ja són dues les sortides en aquest mercat hivernal, després de la rescisió del contracte de Jesús Olmo. Ara bé, si la del central sí que va servir per alliberar una plaça per fitxar, la del xino no, ja que l'atacant no tenia fitxa del primer equip.
Mentrestant, la plantilla del centre d'esports s'ha entrenat aquest matí a Sant Oleguer per continuar preparant el duel de diumenge a les dues a los Juegos Mediterráneos d'Almeria. Avui s'ha donat a conèixer qui serà el col·legiat d'aquest Almeria-Sabadell. Arbitrarà l'enfrontament Daniel Ocon Arraiz, de La Rioja, que coincidirà amb els arrequinats per primer cop des de l'anterior etapa segona, i a la sala Bor hi serà Barón Aceitón.
Instagram @RadioSabadell. Segueix-nos.
No deixem el futbol perquè en categories formatives el Mercantil té pràcticament un match ball aquest cap de setmana si vol acabar entre els 5 primers del seu grup de Lliga Nacional Juvenil. Una derrota dels Blaugrana a Badalona gairebé seria sinònim de dir adéu a lluitar per l'ascens.
Els gracians són sisens i els badalins cinquens. El forat que hi ha és de 4 punts, però els escapulats encara tenen dos partits pendents. Per tant, la distància pràcticament podria ser insalvable amb un mal resultat. El tècnic Juanjo Beltrán destaca la qualitat d'aquest Badalona.
Hi ha un jugador que a més ja sembla que ha debutat a segona B i un altre també d'un jugador de banda, és a dir, són jugadors que ja haurien d'estar a divisió d'honor, però bueno, com el club està a segona, pues al final es queden allà al seu club, no? Però són de jugadors de divisió d'honor.
El Badalona, però, encara no ha pogut jugar en aquest 2021 a causa d'un brot de coronavirus. El duel, si tot va bé, se celebrarà dissabte a les 4 de la tarda.
Ràdio Sabadell. Al peu de la notícia.
Obrim bloc poliesportiu. Caral Castellet ha començat oficialment aquest matí la temporada de neu. Ho ha fet classificant-se amb la tercera millor puntuació per la final del LACS Open. Ens amplia aquesta informació el nostre estudiant en pràctiques, Pol Díaz.
11 mesos feia que Caral Castellet no es pujava a la taula de snow i es llançava pel mig tub per competir oficialment.
A la primera baixada, la sabadellenca s'ha situat momentàniament com a líder amb una puntuació de 87,50. Només l'ha millorat amb 94 punts la nord-americana Chloe Kim. A la segona baixada, cap de les dues ha pogut augmentar els seus registres i s'ha colat entremig la japonesa Mitsuki Ono amb 90 punts. Al final, i en declaracions a la Federació Espanyola d'Esports d'Hivern, felicitat de Castellet per haver superat aquesta qualificació en tercer lloc i per l'estat del mig tub.
Condiciones increíbles, ha estado nevando toda la semana pasada, así que empezamos así y con muchísimas ganas.
Dissabte, a partir de 3:45 de la tarda, Castellet tindrà l'oportunitat de pujar al podi per primera vegada en una temporada que s'ha vist reduïda per la pandèmia.
En handbol, l'Oar Gràcia ha trencat la ratxa de 7 derrotes seguides sense haver de saltar la pista a jugar. Comitè de competició ha decidit donar per guanyat als verd i blancs el partit contra el Palau Tordera.
El duel s'hauria d'haver disputat la setmana passada, però els palauencs, tot i presentar-se al carrer Bocaccio, no van voler jugar per la sospita d'un cas de positiu. La decisió, tot i això, es va prendre sense l'autorització de la federació, ja que no hi havia cap paper oficial ni resultat d'algun test. D'aquesta manera, s'ha deliberat donar per perdut el partit al Palau Tordera, amb una multa de 2.000 euros i la sostracció de 2 punts a la classificació. Això deixa més coer de Primera Nacional el conjunt del Vallès Oriental, ara amb el caseller a 0, i beneficia indirectament els dos representants sabadellencs, el Gràcia, que agafa aire i es distancia a 6 punts del descens, i el Creu Alta Sabadell, penúltim, veu com un rival per la salvació, s'enfonsa una mica més.
De cara al cap de setmana, el femení de l'Oar Gràcia s'estrena a casa la segona volta de Divisió d'Honor Plata. Les de Carol Carmona reben l'equip que tenen just per sobre de la classificació, el Gavà.
És una bona oportunitat, doncs, per posar pressió a les del Baix Llobregat i arrossegar-les en la lluita per no baixar. Clàudia Marrugat, jugadora verd i blanca, veu perfectament l'equip capaç de treure un bon resultat.
Pots plantejar el partit contra elles, però el més important és que nosaltres estiguem bé i tornem a ser l'equip que som, sense mirar qui tenim davant, perquè hem plantat cara a equips de dalt, potser amb, no sé, més serios que el Gavà.
El femení graciec, recordem, va encetar la segona meitat del campionat amb una bona ensopegada a la pista del Sant Joan d'Espí, amb una desfeta de 14 gols. Dissabte a les 5 arrencarà aquest Oar Gràcia femení Gavà de la quinzena jornada de la Divisió d'Honor Plata.
A la segona B de futbol sala, l'escola Pia pot estar davant dels últims trens que li poden passar per acabar entre els 4 primers del seu subgrup. Una derrota a la pista del Sala 5 Martorell, combinada amb altres resultats, podria deixar els escolapis a 6 punts de la zona noble.
I és per això que un dels jugadors de l'equip, Carlos Povedano, no amaga que sigui una nova final per la Pia.
Es que cada partido es una final. Si pierdes estos 3 puntos, pues ya no lo vas a recuperar. El otro equipo te va a sacar esos 3 puntos y ya van quedando menos partidos. El objetivo es sumar de 3 en 3 cada partido e intentar estar lo más arriba posible para intentar estar entre los 4 primeros en la segunda fase.
El primer que haurà de fer la Pia serà sobreposar-se a la dura derrota de la setmana passada contra l'Ibiza a casa, on van desaprofitar un 5-0 a favor. També haurà de passar pàgina el Club Natació Sabadell, líder de l'altre subgrup, després de perdre contra el Cué, el Salou. Ara els de Borja Burgos visiten l'antepenúltim, el Mar Dènia, una lliçó presa i conscients de la duresa del viatge en terres alacantines. Ferran Ruiz és jugador dels nedadors.
Era un desplaçament molt llarg, si no m'equivoco són 6 hores en bus, i bueno, hem d'anar concentrats perquè aquest viatge tan llarg no ens afecti el rendiment del partit. Així que pot ser un hàndicap això, però bueno, amb el toc d'atenció que vam tenir ja a Salou, diguéssim, doncs no ens hem de relaxar.
Dissabte a les 6, aquest Mar Dènia Club Natació Sabadell del subgrup 3B de segona B, i a les 8, xiulet inicial en el Martorell Pia del subgrup de tercera A.
I acabem amb tenis taula perquè també hi haurà un procés electoral, en aquest cas per escollir president de la Federació Espanyola el pròxim 11 de març. Club Falcón s'ha posicionat clarament al costat de la candidatura opositora, encapçalada per Marta Pajares, presidenta de l'Associació de Veterans.
Falcón és un dels 4 grups catalans presentats com a estaments al costat del Pajares. Guillem Cairoc, membre de l'entitat sabadellenca, explica les dificultats per rellevar l'actual president.
És difícil aconseguir un relleu perquè el president actual de la Federació Espanyola té molta força sobre moltes coses, però bueno, nosaltres ho estem intentant. Ara ens estem centrant nosaltres en els 4 vots dels clubs catalans, que és realment on Falcons tenim força, i intentarem treure aquests 4 vots per poder aconseguir que sigui president de la Marta.
Miguel Ángel Machado, el mandatari des de fa 3 legislatures, serà el principal escull de la candidatura de la qual dona suport Falcons.
És moment de posar punt final al Notícies Vespre d'aquest dijous 21 de gener, però ara no marxeu perquè a les 8 arriba el Parlem d'Òpera i a les 9 la Llanterna Màgica, que acabeu de passar un bon dijous. Adéu-siau.
torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.